Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els municipis vallesans s'alineen per reclamar que la connexió amb l'aeroport de Barcelona es faci per la R4. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell, Terrassa, Barberà, Cerdanyola, Montcada, Vacarisses i Viladecavalls han escenificat avui la demanda des del Consell Comarcal, on han lamentat que el govern català no hagi tingut en compte el Vallès. El president del Consell i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, assegura que la proposta de l'R4 beneficia tothom.
I estem parlant, de fet, d'aprofitar bona part de la línia i, per tant, hi hauria... optimitzant i, per tant, sí que s'hauria de construir aquest ramal darrer, el que comentaven abans els alcaldes, però, bueno, diguem-ne, seria més ràpid, més barat, més eficient i al final tindries, beneficiaries a molta més gent, perquè és veritat que tota la gent del Vallès, tota la gent també, en aquest sentit, del Vallès i Manresa i de més amunt, doncs es podria beneficiar d'aquesta connexió.
La demanda signada avui pels alcaldes es farà arribar al conseller de Territori, Damià Calvet.
L'últim sabadellenc detingut en l'operació Judes que quedava a la presó, Jordi Ros, quedarà en llibertat en les pròximes hores.
L'Audiència Nacional l'ha deixat en llibertat amb càrrecs després que hagi pagat una fiança de 30.000 euros. També sortirà avui de la presó Germinal Tomàs. D'aquesta manera ja no quedarà cap CDR arrestat per terrorisme.
En esports, el Sabadell ja està a punt per l'enfrontament de diumenge contra el Castellón.
Els arlequinats s'han entrenat aquest matí a Sant Oleguer sota la pluja per preparar aquest destacat partit que enfronta els dos primers classificats de la classificació. En aquest escenari, el tècnic Antonio Hidalgo ha apuntat que si finalment no s'assolís el play-off, no seria una decepció.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament arran d'aquest episodi de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara per un augment progressiu de les clarianes fins a quedar força assolellat en el conjunt del territori, tret de la zona de Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i algunes valls del Prepirineu Occidental, on els estrats baixos són presents. I a més, cap al final de la jornada encara es faran més extensos a bona part de l'interior, amb bancs de boira i boirina a punt no només a la depressió central, sinó també a algunes valls del Prepirineu i a punts del prelitoral. De cara a demà ens llevarem amb aquestes boires i bancs d'estrats baixos, però ràpidament s'aniran desfent, especialment cap a la meitat sud del territori. Quedaran més restringides cap al nord de la depressió central, on localment seran persistents al llarg de la jornada. De cara a la jornada dissabte, fora dels sectors amb boira, doncs parlem d'una jornada molt i molt tranquil·la, amb estabilitat atmosfèrica, amb un cel serè i amb temperatura que, si bé la mínima serà més baixa que no pas avui, la màxima tendirà a pujar. I en quant al vent, es mantindrà aquest vent de component nord i oest, amb tramuntana i mestral a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, respectivament, amb cops forts. D'altra banda, a la costa central sí que de cara a demà fluixarà aquest vent i tendirà a imposar-se el vent de component sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Que fa el trànsit, a aquesta hora trobem bastants problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C-59, on hi ha 5 quilòmetres de retencions a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes de Montbui. A la C-58 també hi ha dos punts conflictius, un és a Terrassa, on hi ha 2 quilòmetres de cua en sentit Manresa, i la 3 a Badia, on hi ha 2 quilòmetres de retencions per anar també en sentit nord, en sentit Terrassa. A la B-30, 4 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la C-58 en sentit nord, mentre que a la P-7 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit Terrassa. A Barcelona, en canvi, malgrat aquesta situació complexa, la xarxa viària més propera a Sabadell se circula còmodament tant d'entrada com de sortida. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Front vallesà per aconseguir que l'R4 arribi fins l'aeroport. Sabadell, Terrassa, Barberà, Cerdanyola, Montcada, Vacarisses i Viladecavalls han signat una carta adreçada al conseller de Territori, Damià Calvet, per tal d'allargar la línia R4 i fer que arribi a l'aeroport. Aquest projecte ha de substituir la idea proposada pel govern català, que inclou un enllaç amb les instal·lacions d'AENA des del centre de Barcelona, una proposta que per Ignasi Jiménez, l'alcalde de Castellà i president del Consell Comarcal, no escolta el territori.
L'anunci fet per part de la conselleria d'aquesta connexió, la qual no contempla doncs, les necessitats que tenim des de la nostra comarca, des del Vallès Occidental, i també d'altres anuncis, d'altres temes que també s'han plantejat, en els quals entenem que no es té en compte la visió que tenim des del Vallès Occidental, com pot ser el tema transport públic o zona de baixes emissions.
Per les alcaldies vallesanes, la seva proposta és més fàcil i barata d'executar.
Sí, ho argumenten dient que només s'hauria de construir un ramal des de l'estació del Prat de Llobregat a l'aeroport, al costat de l'actual de l'R2. Una petita intervenció que donaria sortida directa amb l'aeroport a la ciutadania del Vallès, però també del Bages, del Barcelonès i del Baix Llobregat, que és per on passa aquesta línia. I és que aquí hi ha en joc quin model de transport públic es dissenya pel país. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Quin és el model de mobilitat que tenim al país? Si continuem apostant per un centralisme o realment ens creiem plegats aquells discursos que fem tots, també evidentment nosaltres que ens els creiem, que és entendre aquesta gran Barcelona, que no només és Barcelona i el seu entorn més immediat, sinó que evidentment som tota la resta de territoris que conurbem al seu voltant i que per tant que és imprescindible i necessari doncs, fer aquesta connexió.
Avui totes aquestes alcaldies han signat una carta amb els seus arguments, on també hi ha que la freqüència de pas seria més alta a través de l'R4 per enviar-la al conseller i aconseguir que canviï de parer.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Jordi Ros, CDR sabadellenc empresonat en el marc de l'operació Judas, sortirà de sota del Real en les pròximes hores, tot plegat després que l'Audiència Nacional en decretés la llibertat amb càrrecs i sota fiança aquest matí. Ros és un dels 7 CDRs empresonats acusats de terrorisme, entre els quals també hi ha el sabadellenc Xavi Duc, que ja va sortir en llibertat, recordem, el passat 20 de desembre. Amb l'alliberament d'avui de Jordi Ros i també de Germinal Tomàs, tots els acusats estan ja al carrer. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, uns alliberaments que s'han produït de manera encadenada a partir del mes de novembre, quan van sortir en llibertat dos dels empresonats i seguidament el 20 de desembre quan Xavi Duc i dos CDR més també van sortir de sota del Real. Un Jordi Ros que ha comptat amb un recorregut diferent a la resta dels 6 empresonats. Des del primer dia sota del Real, Ros ha estat tancat en règim d'aïllament, l'anomenat règim FIES. Des de l'inici del cas, la defensa del sabadellenc ha denunciat que Ros havia patit tortures i, de fet, tot i que ja se n'hagi decretat la seva llibertat, seguiran imposant una querella davant del jutge per vulneració de drets fonamentals. Xavi Pellicer és el portaveu d'Alerta Solidària.
El tracte rebut d'aquestes persones doncs, vindrien a confirmar la invalidesa d'aquestes declaracions, com ja vam dir des d'un primer moment, sumat a una sèrie de filtracions i utilització política d'un sumari, en aquest cas en secret de sumari, i per tant una sèrie d'irregularitats molt greus que posaven en una situació encara més dèbil la dèbil acusació jurídica, en aquest cas, contra aquestes persones. Per tant, nosaltres pensem que l'acció de la defensa, així com la mobilització, també han tingut molt a veure en la precipitació dels fets respecte a aquest cas.
Pellicer apunta que la mobilització ciutadana i la lluita judicial de les defenses han estat dos elements claus per a aquest alliberament. Finalment, doncs, després de 4 mesos de presó, l'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs i sota una fiança de 30.000 euros per a Jordi Ros, qui es preveu que arribi durant aquest cap de setmana a Sabadell.
La Comissió de Seguiment del Contracte de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries de la Ciutat ha impulsat avui la seva primera sessió amb contingut. La sessió ha comptat amb dues compareixences de tècnics municipals, un del Departament Jurídic i un altre del de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, que han abordat aspectes tècnics i jurídics del contracte signat el 2012.
Les compareixences de la Comissió de Seguiment han arrencat a 9:45 del matí i estaven convocats representants del govern i dels grups municipals. Està presidida per Junts per Sabadell, que va demanar la creació de l'organisme aprovada al ple municipal del mes de novembre. Lourdes Ciuró, portaveu de Junts, confia en la utilitat de la comissió.
Poder tenir també tota la informació sobre la taula, perquè hi ha informació que els grups que no hi érem en el govern no tenim tant accés. Llavors convé que hi hagi una transparència informativa, per això hi ha diferents compareixents, i per tant contents que això comenci a caminar. Ara hem de ser capaços de fer una comissió constructiva per buscar una solució al problema actual. Saps? A més, estem contents perquè nosaltres presidim la comissió.
La sessió d'avui de la Comissió de Seguiment d'Esbatge no ha estat la primera d'aquest organisme. Fins ara se n'havien fet dues trobades que havien servit per determinar quin seria el seu funcionament.
Notícies Vespre.
Any nou, vida nova, que diuen. L'agenda de la cultura de la ciutat va esgotant les convocatòries nadalenques i reprèn el ritme de concerts, nous muntatges i cites habituals del calendari regular. Si no us en voleu perdre cap, busqueu algun pla pel cap de setmana o simplement voleu estar al dia del que es fa, escolteu les propostes culturals que ens ha preparat en Pau Durant.
Ara que ja som a la cita més esperada de l'any, afanyeu-vos que s'acaba! Viva! Viva la nevada! Viene la nevada! No! Em refereixo... Volia dir que s'estan acabant els pastorets!
<t 'en>
La joventut de la faràndula està omplint a vessar el teatre del mateix nom. De debò, aneu-hi, mireu el pati de butaques i us costarà molt i molt trobar un seient buit entre els centenars de caps que esperen sentir els couplets, les coreografies, les sentències mítiques com ara i a l'oli de la caldera, i podreu fregir pebrots o els tartamudells del Jeremies. Aquesta temporada l'espectacle continua dirigit pel duo Montse Serra i Albert Gorina. L'actor Ferran Vidal explica alguns canvis que s'hi poden observar.
Sempre quan acabes una temporada fas una mica d'autocrítica, veus coses que han fallat d'altres anys i ja comences un altre cop la nova temporada, doncs intentant doncs trobar nous aspectes que no van anar bé anys passats. I sí, hi han hagut coses, hem treballat molt més el monòleg del Matre i la meva vida, per exemple, perquè l'any passat doncs no m'hi sentia tan còmode com aquest any, l'hem treballat més.
A la joventut de la faràndula els Pastorets actuen el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda. I el Sambi, sí, també cap allà, que podeu anar a veure l'altra versió dels Pastorets, que Sabadell és un dels pocs llocs on podeu gaudir de més d'un muntatge d'aquesta obra de Josep Maria Folch i Torres. El Teatre Sant Vicenç aquest any porta nova banda sonora, produïda un cop més per Toni Ten. Una altra de les novetats d'aquesta temporada és la renovació del vestuari dels Àngels, ho explica Oriol Rifé, codirector de l'obra.
Ja portem des dels últims 3-4 anys intentant fer renovacions en diversos àmbits, no? Vam fer un canvi bastant radical en quant a decorat fa 3 anys, i ara des d'aquests dos últims anys, doncs, això, anem introduint canvis que, bueno, doncs, que ens hagin actualitzat una mica l'obra. I aquest any hem apostat per fer un canvi en el que és el vestuari dels Àngels. L'any passat vam renovar el vestuari de Pecats i Fúria, i aquest any hem apostat, doncs, per renovar tot el vestuari d'Àngels, una mica en la línia estètica que seguien, doncs, el de Fúria i el Pecat, que al final són Àngels caiguts, no?, també, segons explica la història.
A la Creu Alta fan els Pastorets tant dissabte com diumenge a 6:15 de la tarda.
En un pessebre hi ha l'Haver-hi, el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula, i m'ha penjat un angelet. Però sobretot hi ha l'Haver-hi, hi ha l'Haver-hi.
I potser trobareu alguna escena reconeixible dels Pastorets en algun dels diorames de la 43a exposició de pessebres a Sabadell. Es tracta d'una de les més importants del nostre país. Aquest any hi ha un especial dedicat a totes aquelles persones o col·lectius que per un motiu o un altre no han pogut celebrar el Nadal com la majoria per culpa de les guerres, els moviments migratoris i totes aquestes calamitats. Tothom que ho vulgui pot fer un donatiu d'un euro pel manteniment de l'activitat que organitza l'agrupació de pessebristes de Sabadell. I podeu anar cada tarda de 6:15 de la tarda fins a 9:15 del vespre. I el Teatre Sant Vicenç ha programat el sopar dels Idiotes de Francis Weber, una producció del grup Tatxa dirigida per Antoni García. Aquesta obra és una comèdia, però amb una moralina que qüestiona el dret de riure's dels altres. El muntatge també ha suposat tot un repte pels creualtencs, ja que comparteixen escenari amb els Pastorets, i a la que es descuiden pot aparèixer per allà un rabadà o una fúria de l'infern. Núria Puigmartí i Marcos Fernández són actors del sopar dels Idiotes.
Assajos quan podem, tastar l'escenari quan podem, decorat, clar, perquè la preferència. Sí.
Nosaltres l'escenari l'hem tastat poc.
Molt poc.
I després, que esclar, millor estàs assajant amb tota la tretzo i demés, amb tot el... I quan acabes les ha de desmuntar perquè els has de deixar lliure a Pastorets.
Si voleu anar a veure el sopar dels Idiotes al Teatre Sant Vicenç, feu-ho divendres o dissabte a les 10 de la nit.
Hi ha gent de somnis fàcils, hi ha de somnis llunyans, hi ha gent que no somia.
Aquest dissabte el sabadellenc Miquel Gomà presenta el seu primer treball en solitari, El món del revés. Ho farà en format acústic a la sala biblioteca del Teatre del Sol, amb les entrades ja exaurides. Després de ser el teclista de diversos grups de la ciutat, ara li ha arribat el moment de fer una passa endavant i situar-se al front del nou projecte. Gomà explica d'on surten les cançons.
Les cançons del disc són molt personals, no... Uh-huh. Hi ha melodies que les vaig composar quan era molt jove, ja fa molts anys, i llavors sempre és un disc bastant personal, perquè totes les cançons, o gairebé totes, han sortit d'alguna vivència o meva, d'alguna persona propera, que en aquell moment vas al piano, et surt la melodia, es queda allà, i llavors potser temps més tard i poses una lletra per sobre, que de fet és el que em costa més entre les lletres, que no pas la melodia. Però totes han partit, o gairebé totes, d'alguna experiència o meva o pròxima.
Us recomano que aneu traient les entrades pel 15 de febrer, que tornen format elèctric a la Cava Urpí.
Sorra blanca al davant, el turquès al darrere, infinit sobre el cap estrellat.
Un altre concert que no us podeu perdre és el del Pol Cruells aquest diumenge, dia 12, a 2:15 del migdia, a la capella de Can Gambús, l'hora del vermut. Ideal per escoltar els temes de Fanzine, aquest àlbum bonic i edificant, capaç de redreçar un mal dia carregat de simples i atractives líriques i melodies. Això no ha dit la crítica especialitzada, que també assegura que Pol Cruells factura un pop sense inquietuds, l'amor pel Mediterrani, la preocupació pel medi ambient o la migració i l'amor. Escolteu el tamborí, que soni el flabiol, i a ballar sardanes, passes curtes, passes llargues, i a seguir la cobla juvenívola de Sabadell, al ritme de peces com Galanteig, Muntanyes de Saret, Amors de Mainada o Gota d'aigua. La cita és aquest diumenge a 11:45 del matí a la plaça del Doctor Robert. Està organitzada per Sabadell Sardanista. Recordeu que, com va escriure Joan Maragall, la sardana és la més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
Ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¡Moe, moe, kiu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Gir de guió en el cas d'Oriol Junqueras i el Parlament Europeu. L'Eurocambra accepta la decisió del Tribunal Suprem i afirma que el mandat de Junqueras com a eurodiputat es va acabar el 3 de gener.
Segons David Sassol, i president de l'Eurocambra, el recorregut de Junqueras com a eurodiputat va finalitzar quan la Junta Electoral Central va fer públic que el líder d'Esquerra no podia assistir al Parlament de Brussel·les. El mateix Sassol demana a Esquerra Republicana que ompli el buit que deixa Junqueras.
A tot això, el jutge denega l'habeas corpus per detenció il·legal d'Oriol Junqueras.
Número 1 de Manresa ha rebutjat tramitar la sol·licitud d'habeas corpus de que aquest matí han plantejat els familiars de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i volien exigir la seva posada en llibertat immediata.
D'altra banda, el Tribunal Suprem manté la retirada de l'acta de diputat a Quim Torra, acordada per la Junta Electoral Central.
El mateix Torra, en roda de premsa, ha afirmat que ell és president de la Generalitat i diputat del Parlament d'acord amb la resolució que la mateixa cambra catalana va aprovar el 4 de gener. Per la seva banda, Roger Torrent, president del Parlament, ha ratificat Quim Torra com a diputat, malgrat la decisió del Suprem.
I un últim apunt, el Tribunal de Comptes inclou Josep Maria Jové i Josep Ginesta en la investigació de les despeses de l'1 d'octubre.
Tots dos estaven citats el pròxim 28 de gener, igual que la resta de 27 investigats, entre els quals hi ha Carles Puigdemont i Toni Comín, per conèixer la liquidació provisional de les despeses del referèndum. El Tribunal ja va tancar fa mesos la fase preliminar del procés, un cop va concloure que existien indicis d'irregularitat en l'ús de diner públic per part del govern de la Generalitat.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Compte enrere a menys de 48 hores perquè tingui lloc un autèntic xoc de colossos aquest diumenge entre els dos primers classificats del grup 3 de segona B. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El centre d'esports defensarà el liderat al camp d'un Castellón que encara no ha perdut en Lliga a Castàlia.
Els dos equips han viscut vides paral·leles recentment. Tots dos van patir per salvar-se el curs passat, però enguany s'estan mostrant ben sòlids. Els orelluts, de fet, han estat els únics capaços en el duel de la primera volta d'endur-se els 3 punts de la nova Creu Alta. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo ha reconegut que els orelluts van mereixer el triomf.
Van ser millors que nosaltres la primera volta, el primer partit. Està clar, no? Hi ha moments del partit en el que, sobretot, nosaltres tenim en aquest partit 5 minuts bons, després ells sí que s'imposen bastant. Van ser millors, s'ha d'acceptar, i després, bueno, pues, intentar corregir moltíssimes coses. Evidentment, són moments molt, molt, molt diferents del principi. Ells van continuar amb una idea molt clara.
Diumenge, oportunitat per rescabalar-se en un partit que ha despertat una gran expectació i s'espera una gran entrada. Hidalgo creu, de fet, que servirà de mesurador per calibrar els objectius reals, tot i que ha deixat clar que en cas que finalment no s'assoleixin els play-offs, no serà un fracàs. Presenciant el joc també un bon grapat d'aficionats arlequinats. S'han venut més de 150 entrades i s'han omplert gairebé dos autocars sencers.
El Sabadell, en principi, no presentarà gaires novetats a la llista de convocats, però, en canvi, el Castellón sí que podria introduir canvis en el seu 11 davant l'absència del migcampista Josep Calavera o el fitxatge de l'ex arlequinat Juan Tortuño.
En qualsevol cas, els orelluts mantenen un bloc consolidat pràcticament calcat al que va aconseguir el triomf a la nova Creu Alta. Òscar Cano, el seu tècnic, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
Jugar contra Sabadell para mí es una delicia desde el punto de vista de que te exige como entrenador a nivel intelectual, ¿no? Esos tres en el fondo, esas transformaciones que ellos hacen, esos dos centrocampistas que se acercan tanto y que le dan espacio a los siguientes, esos carrileros tan altos, Edgar por ahí, que dice, bueno, si vas a por ellos se la tiran a Edgar y a partir de Edgar juegan, que es como jugar con un bello centro cerca del área contraria, no sé, es decir, te exige mucho, ¿no?
El gran partit de la jornada arrencarà el diumenge a les 12 del migdia i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
Baixem ara dos esglaons fins a Primera Catalana, on el 2020 comença amb el penúltim partit de la primera volta. El Sabadell Nord torna a l'acció visitant el camp del Júpiter.
Ha estat un Nadal ben mogut a Can Uriac. Primer es va confirmar la lesió de llarga durada d'un dels puntals de l'equip, Omar Cani, i després es van produir les sortides de Jairo Díaz del Castellà i la retirada d'Albert Quereda. Cops difícils d'encaixar, com ha reconegut el porter Yuri Granado.
Són notícies que no gusten, ¿no? Cuando hay compañeros que se van marchando, pero bueno, vamos a intentar afrontar el inicio del año 2020 con la máxima positividad posible.
En plana més esportiva, els de Quico Díaz, instal·lats a mitja taula, visiten el Júpiter, un rival directe per la salvació, i que se situa a 3 punts per sota. El duel arrencarà el diumenge a les 12.
Obrim bloc poliesportiu. Sorpresa a la llista de convocats de la selecció espanyola de waterpolo masculina. El jugador franquícia de l'Astralpool, Sergi Cabanes, no viatjarà finalment a Budapest per disputar l'europeu.
Un europeu que arrenca aquest diumenge i que, insistim, no comptarà amb el waterpolista del club. Tot i que Cabanes sí va estar al passat mundial de Guangzhou, aquest cop el seleccionador David Martín l'ha deixat fora. Per tant, del natació Sabadell només hi haurà un jugador representant de l'Astralpool per Espanya, el porter Edu Lorrio. El combinat estatal no saltarà a la piscina fins al dimarts per enfrontar-se a Malta. El més important, això sí, és que ja es té el bitllet olímpic assegurat. A la fase de grups, el principal rival d'Espanya serà l'anfitriona Hongria.
Les dones de Mikioka, en canvi, debutaran en aquest europeu de Budapest diumenge a 2:45 del migdia, veient-se les cares en França.
La selecció espanyola femenina tindrà com a grans rivals a la fase de grups Itàlia i Holanda. La resta seran Alemanya, França i Israel. La primera posició assegurarà un encreuament assequible a quarts i, per tant, una via més segura cap a les medalles. Per la jugadora de l'Astralpool, Maika García, un campionat per gaudir, ja que el bitllet per anar a Tòquio també el tenen a la butxaca.
Al final, bueno, quan parlem d'Europa tampoc és favoritisme. Ara mateix som les favorites perquè venim de fer una plata mundial i som les millors europees, no? Si posem a les Yankees al cap. Però, bueno, tampoc anem com partint de favorites, simplement anem a disfrutar d'aquest europeu, no tenim pressió perquè ja tenim aquesta plaça olímpica i volem guanyar aquest hora, no et diré que no. Però, bueno, també és veritat que l'objectiu principal de l'any és Tòquio i és el que tenim més en ment, que, bueno, hem d'anar passet a passet i hem de passar l'europeu i anirem a per totes.
A més de la boja, Goya del club també seran a Budapest Judit Forca i la portera Laura Ester, recentment guardonada com la millor jugadora d'Europa al passat any.
A la Primera Nacional d'handbol, l'Or Gràcia afronta demà un duel decisiu per les seves aspiracions d'estar entre els millors a la classificació. Els verdiblancs reben al carrer Bocaccio l'equip que tenen just per sobre, és a dir, el filial del Granollers.
Els del Vallès Oriental van arrabassar la tercera plaça als graciencs en l'última jornada del 2019 i ara l'Or necessita guanyar no només per recuperar el lloc, sinó també per no perdre pistonada amb els dos primers. Gerard Gomis, el tècnic de l'equip, pronostica un enfrontament molt ajustat.
És cert que jugar a casa al final sempre és un hàndicap, però trobo que serà un partit igualat i que si hagués de sortir a les cases d'apostes es pagaria el mateix per uns que pels altres.
Aquest Oar Gràcia Granollers B, última jornada de la primera volta de la Primera Nacional, arrencarà demà a les 6 al pavelló del carrer Bocaccio.
I encara en handbol, Aleix Gómez va debutar amb victòria a l'Europeu d'handbol. L'Espanya es va sobreposar un mal inici per superar ahir al vespre a Letònia per 33-22 amb 4 gols de l'extrem sabadellenc del Barça. El següent partit serà demà a 1:15 de la tarda. En bàsquet, a Primera Catalana Femenina, aquesta nit hi haurà derbi sabadellenc. Avui es veuran les cares l'Escola del Carme i el Sant Nicolau per disputar el partit corresponent a l'onzena jornada de Lliga. Kevin López, bona tarda.
Què és el que més destacaries del vostre rival? Víctor de Arana, entrenador de l'Escola del Carme.
No podíem escoltar Kevin López, en tot cas l'Escola del Carme, que actualment ocupa la penúltima posició de la Lliga amb un balanç de 3 victòries i 8 derrotes, buscarà la victòria per canviar la dinàmica a l'equip. Per la seva banda, el Sant Nicolau se situa a 6è gràcies a les 7 victòries i 4 derrotes que han aconseguit en aquestes primeres 11 jornades de Lliga. El derbi sabadellenc arrencarà avui a les 10 de la nit al Pavelló del Sud. I repassem altres notícies en format més breu, però no deixem el bàsquet. A Copa Catalunya Masculina, el bàsquet Pia tanca la primera volta a la pista del Navàs.
Els homes de Jaume Prat afrontaran el duel en novena posició, just per sobre de la zona de promoció de permanència. Pere Tessa, jugador dels de Can Colapi, té clar que, malgrat l'aturada nadalenca, el ritme no pot baixar.
D'ells no puc parlar perquè no conec quines dinàmiques tenen internes. Nosaltres tenim claríssim que hem d'entrenar i ho farem. Vull dir, entrenem més del normal aquestes setmanes de Nadal i espero poder arribar-nos, bueno, poder guanyar el primer partit i treure avantatge d'aquest peron.
El partit a Navàs demà a les 8 del vespre.
En squash, Iker Pajares disputa demà la segona ronda del Tournament of Champions de Nova York.
El duel de 700 contra l'egipci Karim Abdelgawad, número 4 del món, arrencarà 6:45. El sabadellenc es va desfer ahir en la ronda prèvia del malaisi Ivan Yuen per 11-8, 12-10, 5-11 i 11-9, en poc més d'una hora, en el que és un dels tornejos més prestigiosos d'esquash.
I en rugby, el Sabadell Rugby Club reprèn la Primera Catalana sent un dels dos únics equips amb dues victòries en dues jornades.
Els arraquinats visiten el tercer, un Badalona amb un balanç d'un triomf i una derrota. Oriol Ferran, jugador de l'equip, alerta que serà complicat veient especialment el resultat d'aquesta victòria.
Badalona ha guanyat de 70 punts a Buc, per tant ja sabem que com a mínim s'han posat les piles, sí que van perdre la primera jornada ells contra Terrassa, però sembla que es volen reenganxar, són un dels candidats per arribar, si més no, a la fase final, al playoff, i ens tocarà suar.
El partit es disputa el diumenge a les 12. A la mateixa hora el femení jugarà contra el FEM Rugby.
I oberta la convocatòria per presentar candidatures a l'entitat i esportista més destacats del 2019.
El termini de presentació d'historials esportius finalitza el 31 de gener per aquesta 67a edició de la Festa de l'Esport. Durant el mes de febrer i març, les persones membres del jurat deliberaran per escollir una relació de 10 entitats i 10 esportistes finalistes per optar al guardó. L'any passat, recordem, els guanyadors van ser la waterpolista del club Maica García i el club tenis Sabadell com a millor entitat.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 10 de gener. Recordar-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.